Dos minuts per sobre de 3:15 del matí. Seguim aquí al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa per rematar aquesta segona hora parlant, com és habitual, de psicologia, de benestar emocional amb la psicòloga de Pantarré, Gisela Llobé. Gisela, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Encantat de tenir-te aquí ja, ara sí, a l'estudi Ramon Barnils, que ens van tenir per telèfon i contents de veure't aquí amb la panxona ja d'embarassada i de felicitat, eh?
Sí, sí, ja 23 o 24 setmanes.
Ah, tu,
Sí, d'unidó.
Això és un baby boom, aquí al Sant Cugat a Fons,
sí,
perquè entre l'Anna Mael, el Jordi Van Campen, que també s'ha de pare, tu mateixa, déu-n'hi-do, eh?
Bueno, mira, ja està bé.
No, home, i tant que està bé, tu, el futur, criança, i tant que sí. Escolta, parlant del futur, i parlant de què podem fer perquè això vagi bé, algú dirà, no, doncs jo ho vull tenir tot controlat. Vull que estigui tot com ho planificaré i vull que sigui així, així i així. Clar, com alguna cosa falli, ai,
potser
es posem una mica nerviosos, no?
Sí, el tema d'avui és aquest, eh? Realment ens trobem, també he de dir que és una cosa que passa més a dones que a homes en general, no? Però el tema de la necessitat de controlar les coses, no? El tema de voler tenir-ho tot controlat, ve per diverses causes, no? Una és el fet de no sentir-me insegur davant del que pot passar, no? I una altra mica és el fet de tenir, diguéssim, tots els fronts coberts a nivell de com afrontaré segons quina situació, segons quin problema. Val? Llavors, quin és el problema amb això? O què ens deriva això? Abans, fora de micros, ho parlaves, no? Clar, si això es descontrola, què passa? Doncs, evidentment, tenim molta ansietat, ens produeix molta angoixa, no?
Clar.
I això, evidentment, no és beneficiós per al nostre benestar emocional.
I tant que no.
I una de les coses que s'ha de treballar molt amb aquest tipus de personalitat és que han d'aprendre a acceptar. És a dir, dintre de les situacions que ens puguem trobar a la vida, hi ha un punt molt important de que hi ha variables que nosaltres no podem controlar, no? Hi ha un economista que es dedicava a fer xerrades, en Freddy Kaufman, que és, té una xerrada a YouTube molt xula sobre vida, responsabilitat i consciència, i parla d'una cosa molt important, i és que nosaltres, com a éssers humans, ens diferenciem dels animals perquè, diguéssim que amb les dades que ens donen l'entorn, amb les dades que tenim de circumstàncies, no? Prenem decisions, som capaços de prendre aquestes decisions, i davant d'aquestes decisions fem accions que ens porten a un resultat. Val? Representa que aquestes accions nosaltres apuntem cap a un resultat que és el que a nosaltres ens agradaria. Què passa quan aquest resultat no es dona? Que crea frustració.
Exacte.
Val? Llavors, aquí hem d'aprendre que hi ha moltes vegades que hi ha moltes variables que nosaltres no podem controlar. Val? I hem de saber acceptar això. Llavors, el que ens ha de donar seguretat, el que ens ha de donar tranquil·litat és que nosaltres actuem conforme als nostres valors i les nostres conviccions, val? I això ens fa estar, això ens dona una tranquil·litat, val? I per un altre cantó, saber gestionar un cop el resultat no ha sigut el que nosaltres volíem. O sigui, més que angoixar-nos, no? O tenir ansietat per dir, ostres, no ha sortit com jo volia, o no ho tinc controlat, o no sé què pot passar, el dir, bueno, jo he fet tot el que podia fer perquè això sortís d'aquesta manera, a partir d'aquí ja no depèn del meu control.
Exacte. I també fer una mica de crítica i d'autocrítica, perquè potser no depèn de nosaltres. I a vegades pot ser que sigui dependent de nosaltres d'una mala decisió de dir, ah, doncs mira, això ha passat perquè jo no he pres aquesta bona decisió. Podria ser, però això també ha de ser complicat. Si una persona que ho té controlat pensa que això funcionarà seguríssim, m'imagino.
Aquest és un altre de les coses importants, o sigui, una de les coses importants a tenir en compte amb el benestar emocional amb aquest tipus de personalitats, una és l'ansietat i la frustració quan les coses no surten com nosaltres volíem o ens pensàvem que ho teníem tot controlat.
Clar.
I l'altra part és aquesta, dir, ostres, és que ho haig de tenir controlat perquè si no em sento fatal, no? Tinc aquesta angoixa, aquesta ansietat.
Sí, 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 sí.
Què passa quan les coses no surten com nosaltres volem? Que aquest tipus de personalitat amb aquesta necessitat de control té una tendència a buscar la causa, és a dir, el per què això no ha sortit com jo volia.
Però es mira ell mateix?
Però és pervers això.
Ah, ja veure.
Perquè quan tu busques la causa, com que ja hem dit que és un perfil de personalitat, sobretot molt enfocat a dones, perquè tenim aquesta, diguéssim, societat, no?, que hem de ser multitarees, perfectes a la casa, perfectes com a mares, perfectes com a treballadores, no? Llavors, aquest control, moltes vegades el que fa és que quan no ha sortit la cosa com nosaltres volíem, quina és la causa? És que no he fet tot el que hauria d'haver fet.
O sigui, és una autocrítica salvatge que no, que no va enlloc.
Ens culpabilitzem.
Ostres, tu.
Val? I davant d'aquesta culpabilització hi ha una autoexigència darrere molt exagerada.
Clar, val?
Llavors, amb aquest tipus de coses és molt important, primer de tot, entendre que hem de permetre'ns equivocar-nos, que no passa res perquè ens equivoquem, que això forma part del nostre aprenentatge, i que un cop ens hem equivocat, tenir eines, no?, i saber gestionar aquesta equivocació, val? Més que focalitzant en com em sento en la frustració en aquest sentit, no? Quan parlem d'afondament sempre ho diem, Més que focalitzant en l'emoció, focalitzant en la solució del problema, no?
D'acord.
I en comptes de buscar la causa, busco, vale, el problema ja el tinc, la situació del problema ja la tinc, a partir d'aquí com la puc solucionar? Perquè si em començo a focalitzar en la causa, primer de tot, que és, diguéssim, entre cometes, poc eficaç, val? I segon, que hi ha aquesta perversió de que sempre, al final, som nosaltres els que no hem acabat fent alguna cosa que hauríem d'haver fet, no?
Clar, i ens matxaquem innecerament, al final.
Ens autoflagelem, us ho dic jo, sí.
I tant. Però, clar, si trobem aquesta causa, o sigui, és trobar-la i fer borrón i cuenta nueva. I dir, va, vinga, va, doncs aquí potser sí m'he equivocat, però ja està.
Clar, a veure, hi ha problemes que potser sí que dius, ostres, doncs mira, potser no he fet una bona reflexió o m'hauria d'haver responsabilitzat més, però clar, quan parlo d'aquest tipus de personalitats, parlo d'aquesta perversió perquè normalment el que passa és que ja has fet tot el que has pogut.
Clar.
Però hi ha coses que no depenen absolutament de tu.
Tantes, i tant, hi ha molt.
Llavors, hem d'entendre que a lo millor no hi ha una causa. A lo millor hi ha hagut una confluència de factors que han provocat aquesta situació.
Exacte.
Llavors, és... ja et deia, molt inútil, entre cometes, o molt ineficaç, no? A fer una miqueta aquesta reflexió constant, buclejar aquest tipus de pensament on nosaltres constantment anem pensant i què hauria d'haver fet, i què hauria d'haver passat, i com hauria d'haver actuat, i quina és la causa, i, entens? Buscant un culpable, en definitiva, no?
Exacte.
I a vegades això és ineficaç, hem de focalitzar en la solució del problema, el problema hi és, per tant, anem a solucionar-lo, no?
Exacte, però la cosa és que es pot solucionar, aquesta sensació d'ansietat, clar, ara parlàvem de control sobre situacions, un control per arribar per una causa, per arribar a un objectiu, però també es pot tenir control, per exemple, sí que és un àmbit diferent, però control sobre persones també es pot tenir.
Això també forma part de la inseguretat d'un mateix.
Has vist?
Sí, perquè normalment això ens passa moltes vegades amb la parella, val? O amb els fills, no? Tenim la necessitat de tenir-nos controlats i de tenir controlat tant els fills com a la parella per una inseguretat purament nostra. És a dir, per la por a que la parella doncs no faci el que nosaltres volem que faci, o que els fills, a una autoprotecció dels fills molt exagerada. Clar, què passa? Això també, entre cometes, és una perversió. Primer, perquè si controlem de forma excessiva la parella, encara que, evidentment, moltes vegades aquest control és de forma inconscient, la parella es pot acabar agobiant, val? Perquè diguéssim que es troba com una mica acorralada, val? I llavors, per un altre cantó, si el control és pels fills, estem creant inseguretats dintre dels fills, perquè si tu autoprotegeixes molt a un nen, pots crear dues coses, o molta dependència emocional o molta inseguretat, per un altre cantó.
Res és bo, al final.
No, el control en mesura.
Això per suposat, eh? Clar, i l'altra cosa, això és, mira, com afecta el control a altres persones, en aquest cas parlàvem dels nens, però com pot afectar aquest control exhaustiu al nostre entorn? Perquè per una banda ja hem vist que, posant-nos en extrem sempre, això per suposat, eh? Portar un control pot generar aquesta frustració, pot generar aquest sentiment de culpa, de dir d'angoixa. Pots fer que, per exemple, el teu nano doncs, tingui aquests... vaja, que no... que li falti aquesta estima per ell, autoestima, que li falti també...
Seguretat.
Sí. Però com pot afectar altres persones? Per exemple, en un entorn de treball, una persona molt, molt controladora, com pot afectar la resta del seu entorn?
Clar, tot depèn de quin vincle puguis tenir amb aquesta persona controladora. És a dir, si la persona controladora és, diguéssim, el jefe, entre cometes, la persona responsable, què passa? Que pot tenir dues coses, no? O ens podem trobar en dues situacions diferents. Una, que evidentment no motiva el propi treballador perquè sigui ell qui es responsabilitzi de la seva pròpia feina, val? Llavors tindrà treballadors obedients, però no que creuran en el que estan fent, i això moltes vegades amb les empreses és molt complicat, perquè el que produeix justament és desmotivacions, desvinculacions, falta de compromís del treballador amb l'empresa, I per un altre cantó, evidentment, si necessita controlar de forma excessiva els seus treballadors pel que fan, el que deixen de fer, deixa que els seus treballadors no es responsabilitzin de la seva pròpia feina. Llavors, moltes vegades el que ens trobem és doncs, persones que no compleixen en moltes coses, no? I que deleguen directament, bueno, com que ja està, diguéssim, la persona per sobre meu, que ja estarà pendent o que ja deixarà d'estar pendent, doncs jo com que no em comprometo o no em responsabilitzo, no, en aquest sentit.
Al final el mecanisme deixa de funcionar, perquè una de les peces no va a l'hora.
Clar, perquè, bueno, i llavors pots tenir el que dèiem, la part de desmotivació, perquè és una persona que controla excessivament i això després crea aquesta falta de llibertat, aquesta angoixa, aquesta pressió per part del treballador, que tampoc serà eficient ni serà eficaç en la seva feina, i per un altre cantó aquesta falta de responsabilitat, perquè com que ja hi ha una persona que controla, per què m'haig de responsabilitzar jo, no?
Clar, exacte. Doncs bé, control en mesura, al final podríem dir, en certa mesura.
Bueno, tenim que tenir un autocontrol a nosaltres mateixos i tenir les coses controlades en funció del que nosaltres podem fer, però sabent que hi ha variables, evidentment, que no podem controlar.
Doncs, Gisela, com sempre, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins d'aquí 2 setmanes.
Sí, que la setmana que ve és festa.
Això mateix, que vagi bé.
Vinga, adéu.